Radio Estel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Radio Estel.
I ara sí, ha arribat l'hora de saludar-la amb ella, la directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, Maria Broncova. Què tal? Bona tarda.
Hola, hola, bona tarda. Com doncs estàs? Molt contenta d'estar aquí. Sí? Acalorada, acalorada.
Fa
però
molta calor avui,
molta,
eh?
Molta, molta. Jo molta. Això el mes de juny no em sembla correcte, però bé, és el
no
que hi ha.
No et sembla correcte?
No, no, no. No, no.
No hauria de ser així.
És excessiu, això no, no està funcionant.
Val. Va, com ho comencem això avui?
Doncs mira, avui us porto un dramon, a més
a
més.
Que bé.
Sí, bueno, he pensat... No, però tu ja també has avançat drames i mira,
clar,
és molt
clar.
Adequat, oi?
Sí,
doncs
sí,
mira,
sí,
us porto el Dramon, a més, el pitjor és que està basat en una història real,
ai,
amb la qual doble Dramon, i com que ja fa molts dies que no estamos de lagrimita, pensau, toca, Maria,
sí.
Hoy toca,
sí, sí,
hoy
sí,
toca
sí,
drama. Vale? Mira, és una obra del ja amiguíssim d'aquesta secció de l'òpera rock, que és Gaetano Donizetti.
Home.
Sí, que ja ho vam comentar, és
una
el compositor...
Programa.
Sí, 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 el compositor más veloz del romanticismo. I avui us porto una joieta, Lucia di Lammermoor.
Obertura més potent, eh?
Ai, se anuncia, se masca tragedia.
Se masca tragedia,
ho notes?
Sí, sí.
És que jo ho noto. A més, us he posat al punt de dir, xan! Ai, què passa?
Exacte.
Xan, xan, oh, Dios mío, todo pinta mal.
Perquè i, un xan sí. Dius, vale.
Sí, però...
Però dos xans...
Ja està, ja, dius, ja està, compte. Ja està. Tiburón no s'ha ensenyat mucho.
Ara.
Vinga, va. Per començar, a mi m'agradaria fer una mica de memòria, tot i que hem parlat d'ell sí. En més d'una ocasió, però en aquest cas vull fer memòria sobre la seva biografia del compositor. Per què? Perquè penso que aquesta obra... Concretament aquesta, la Lucia di Lammermoor, és un reflex de moltes coses que ell representava com a persona i també com a compositor. Així que farem una petita repassada, si et sembla.
I si tant, bona.
Sí, mira, tenim el Donizetti, recordem, un dels tops del bel canto, que ja hem comentat en més d'una ocasió. Bel canto, cantar bonic, no enganya a nadie, se autodefine. Canta bonito, ara, ja senyorita. Exacte. Doncs, te'n recordes allò que dèiem dels castrati, que havien
sí.
De fer uns gorgoritos tremendos? Vale, doncs el bel canto és un upgrade. Vale? És encara més.
Val.
Sí, és un upgrade.
Més exagerat, eh?
Sí, perquè no només han de fer els gorgoritos, sinó que han d'aguantar les notes, han de ser fines, delicades, han de tenir força i sense estar castrau,
clar.
Que això lo complica, recordem-nos.
Doncs el que deia la Maria, que... perquè veiem la complicitat...
Ui. Complicació.
La complicació, de gràcies, Maria, de tot plegat. Han de cantar amb força,
sí.
Però suau.
Exacte.
És molt
o sea,
difícil, això, eh?
Home, vamos, és dificilíssim. A més, a part d'aquests gorgoritos més elaborats,
sí.
Aquesta força, però alhora subtilesa, també els cantants suen la gota gorda. Per què? Perquè, a més, han d'interpretar papers super exigents i dramàtics. Aleshores, has d'estar ahí rasgándote las vestiduras
con
una nota delicadíssima i con gorgorito al final.
És així.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Fatal.
A ellos, mal, mal. Ja, és un atur de fos.
Sí, sí, sí.
Bueno, va, parlem d'ell de nou. Donizetti viu i composa en ple romanticisme. I com ja us he dit alguna vegada, la seva pròpia vida sembla sortida d'una novel·la de Walter Scott. O sea, en el romanticismo y todo él es un romántico empedernido. Així que comencem pel principi. Mira, va ser el cinquè fill d'una família superhumil que vivien al soterrani d'una zona suburbana de la ciutat de Bèrgamo. Encerrados, tristes, mal, allà, a Borgo Canale. Què passa? Que dels cinc germans només en varen sobreviure tres, que això ja és una tragèdia de per se. Passa que el pare era conserge d'una casa d'empenyoraments, amb la qual estava, no podia estar més allunyat del món de la música i de les arts en general, perquè ja tenia prou ell amb alimentar tota la seva família, saps? Qüestió, que aquell era el Donizetti, doncs el petit Gaetano era un gamberrete de calle, sin oficio ni beneficio, bàsicament. Un xavalín de calle. Però en aquell moment, el compositor alemany Simon Mayer decideix obrir una escola gratuïta de música per tal de treure dels carrers els xavals sense recursos. I patapam, qui era un xaval sense recursos? Evidentment, el nostre Donizetti. I ell té la gran sort de ser admès. Què passa? Que d'entrada el petit Donizetti no destacava gaire, vale? Segons el mateix Mayer, deia que el pobre tenia una veu lletja. sea, esto de la ay, las voces blanques, angelicales... No, el pobre home cantava horrorosament, ¿vale? Però va veure, el Mayer va veure que tenia una oïda extraordinària i que, a més, ja hem dit, és el més veloç, no només composant, sinó que aprendia a velocidad del rayo. Així que Mayer es va proposar ser el seu mentor i protector fins que va aconseguir... A part del grandíssim disgust del pare que creia que els músics eren vagos i maleantes, però bueno, Mayer, per sort no, va aconseguir enviar-lo a Bologna a estudiar amb el pare Mattei, que és el mestre de Rossini, el masterchef de los compositores.
Home, sí, dels canelons.
Ara ho has dit. Correcte, correcte, correcte. Què va passar? Quan ell arriba a estudiar amb Mattei, es va fascinar pel món de l'òpera, però de seguida, hombre, claro, un romàntic empedernido.
Tu diràs.
Tu li das una òpera i dime, dame más, quiero más.
Clar, clar, és així.
Sí. I a més, Sumalic era un gran amant de la literatura romàntica, amb la qual ell estava allà a topíssim. No li interessaven ni les gestes dels temps passats, ni els llocs llunyans. No, no, no. Ell volia parlar de la societat, que l'envoltava, però des de la vessant més romàntica possible. Mm. Personatges reals que tenien com a fita aconseguir l'amor. Però que ja hem dit, són romàntics, què passa? No poden assolir l'amor. I què passa? Perquè, bueno, qüestions socials, econòmiques, polítiques... És igual, no poden. I com no poden assumir l'amor, què fan? Morir. Ai. Morir. Clar, Joan, és
pobre
així,
gent.
Això. El romàntic... Sí, sí, per sort no vivim el romanticisme.
No, clar, tu diràs.
Qüestió, que ell, amb aquest amor per la música, amb aquesta velocitat que tenia composant, va tenir èxit de seguida. Perquè ja ho dèiem, rapidíssimo, que era important, importantíssim ser productiu en aquella època. I després... També tenim el cas de que tenia una capacitat de fer que tot sonés absolutament preciós. Això que hem dit del bel canto, de nene, però que bonito te está quedando. Clar, el públic es va fascinar. Resum, Donizetti era ràpid, era bo, i a sobre les històries que triava per les seves obres connectaven immediatament amb els espectadors. Per què? Doncs perquè sempre estaven plenes de passió, d'amor, de desig, de turment... I, a més, era superpolivalent, perquè per una banda tenia les comèdies, que sempre generaven connexió amb el públic. Per què? Perquè eren personatges del dia a dia, amb problemàtiques quotidianes i, a més, amb crítica als poderosos. Com el cas de l'Elisir d'Amore, que n'hem parlat, o el Don Pasquale, que vam parlar l'altre dia. I, clar, la tragèdia era tan humana i alhora tan passional i desgarradora que, mira, acabar amb el moc fins al genoll era quasi garantia. I al públic això... li encantaven. Així que, als 30 anys, Donizetti ja era tot un tità de l'escena operística. I Lucia di Lammermoor és un exemple viu de tot això que us he explicat.
Bel canto, eh?
És tan bonic. Tu lo oyes?
Clar.
És que...
És preciós.
Que bonito.
És dramàtic, que és el que dèiem,
claro,
però preciós.
Aquesta història és molt dramàtica. Ah. I és que aquesta història és molt dramàtica perquè la vida de Donizetti també és molt dramàtica.
Ara.
Sí, ens hem quedat a la trentena, triomfant com les palomites, i també... Sí, 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 sí. I a més, és un moment important a la seva vida perquè coneix, s'enamora i es casa amb una cantant preciosa de 18 anyets, Virginia Vaselli. Tots dos s'adoren, s'admiren, s'estimen, i el seu gran somni és fer una gran família. I
fixa't.
Tot sembla molt guai, la peten, oh, se quieren, són felices, però no.
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 És que no és
no,
res
no,
bé,
no,
eh?
No, res bé. Perquè, que, ja t'he dit, el seu gran somni era tenir fills. Però,
clar,
lamentablement, cap dels tres fills que va portar el seu ventre a la pobra Virginia Vaselli va sobreviure.
Ni un, eh?
Ni un.
Pobre.
I ells tenien moltíssimes ganes, amb la qual ho vivien com una tragèdia bastant
forta.
Tot i així, com et deia, era un matrimoni bastant feliç, amb la qual es van recolzar molt l'un en l'altre, però patapam, tragèdia una altra vegada. La Virginia, amb tan sols 27 anyets, va morir de còlera.
No.
Sí. Sí, sí, sí. Amb la qual Donizetti queda devastat perquè no només ha perdut els seus tres fills i a la seva dona, sinó que és que un any abans havia perdut els seus dos pares.
Pobre, he passat tot, eh? Realment, eh?
Fatal. O sigui, sí. No, 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 novel·la de Walter Scott.
Sí, sí,
Donizetti.
Sí, sí.
Ja entiendo lo de las óperas, porque
clar,
tu vida
clar,
es esto. Saps? Què passa? Que ell començava a sentir que la seva vida no tenia sentit, estava completament destruït emocionalment, i per amar Sinri comença a mostrar símptomes d'una malaltia que els metges no saben identificar.
Ai.
No. Però comença a debilitar-se físicament, cada cop té un aspecte més cadavèric, li falla la musculatura, els tractaments de sangries, compreses fredes, calentes, banys de gel, no fan més que agreujar una agonia que li dura, atenció, 5 anys.
Déu-n'hi-do, 5 anys
sí,
així, eh?
Molt bèstia, i ningú sabia què era. Què passa? A poc, Donizetti va perdent el cap. Es va xalant.
Ai.
Vale? Per què? Perquè resultava que aquella malaltia era una sífilis absolutament galopant que ningú havia tractat durant 5 anys.
Clar, fatal.
Clar, estava terrible. Que més li havia valgut que hagués estat més aguda i sí, acabar con este sufrimiento. Qüestió que ho van detectar, el van ingressar en un hospital psiquiàtric, després el traslladen a París perquè el visitin els millors metges de l'època, però res, ja era molt tard. Així que l'any 1848 el traslladen a Bèrgamo, la seva ciutat natal, i després de rebre la visita d'uns amics i els pocs familiars que li quedaven viu, que per suposat ell ja no va reconèixer, perquè no s'enterava de res, va morir cuidat a casa de la baronessa Scotti. I a més va morir completament anat del cap, pres d'una absolutíssima bogeria. I saps qui més mor embogida completament?
Sí.
Lucia di Lammermoor.
Home,
paral·lelisme.
Sí que és la seva vida, sí.
Sí, sí. Subem esta música tan dramàtica, per Dios.
Ja et dic jo que tants chants...
Oh, bueno,
és
sí, sí, sí.
Mal auguri.
Sí, ara ho has dit, és que aquesta àrea és la de l'auguri. És que ara. Mira com perceps les coses.
Veus?
Ja, eh? És que maravilla, que maravilla. Vinga, va, ara sí, parlem de Lucia amb aquests paral·lelismes que us he anat explicant.
Va.
I és que és un drama tràgic en tres actes basat a la novel·la The Bride of Lammermoor de Sir Walter Scott, que alhora, com us deia al principi de tot, es va basar en la història real d'una dama del segle XVIII. O sigui, això ha passat. I és terrible. Què va passar? Donizetti la va composar en un moment superdolç de la seva carrera. Perquè, mira, Rossini, per una banda, ja s'havia retirat a fer canelons, ¿vale? A rebozar coses.
Sí.
I Bellini va morir molt poc després de l'estrena de Lucia. Així que ell, en aquell moment, era el compositor de bel canto més famós i potent del moment. També passaven que les condicions perquè l'òpera triomfés eren ideals. En aquella època, l'Europa romàntica, la gent estava superintrigada i interessada en la història i la cultura d'Escòcia. Doncs per què? Perquè tenia guerres superviolentes, hi havia moltes enemistats entre les famílies, intrigues, el folklore, la mitologia. I què va passar? Doncs que Walter Scott va fer servir tots aquests estereotips a la seva novel·la. Així que Donizetti, quan la va fer òpera, va saber aprofitar-ho i, a més, posar-li una música tan preciosa i adequada que va fer que fins a dia d'avui se'ns posi la pell de gallina escoltant-la. Doncs aquesta història ens parla de Lucia Ashton, que és una joveneta mentalment fràgil que es veu atrapada en una disputa familiar als turons del Lammermoor de l'Escòcia del XVIII. Es tracta d'una clàssica confrontació per qüestions econòmiques i de poder. D'una banda tenim els Ravenswood, que ho han perdut tot.
Ai, pobra.
I per l'altre tenim els Ashton, els de la Lucia.
Ui, els Ashton tenen nom de calés.
Correcte, s'han fet rics i no només això, sinó que s'han quedat amb tot el que tenien els Ravenwood.
Ai.
Clar, què passa? El odio está servido.
Clar, tu diràs.
Esto es mucho peor que Romeo y Julieta,
sí,
porque
sí,
aquí hay
sí.
dinero de por medio.
Fatal.
Claríssim, d'acord. Què passa? Doncs que arriba una guerra i els Ashton, que eren tan rics i poderosos, l'estan perdent.
Compte.
Xan, xan, xan. Aleshores, què passa? Doncs que el germà gran de la Lucia, l'Enrico, decideix casar la seva germana petita amb un pa i un pasta per intentar sortir d'aquell jardí de la millor forma possible. Però el que no sap Enrico és que Lucia s'està veient en secret amb qui? Doncs amb el seu pitjor enemic, amb Edgardo Ravenswood.
Ai.
Claro.
Fatal.
Què passa? Lucia i Edgardo són Romeo i Julieta d'aquesta equació.
Sí.
Ho veus claríssim?
Sí, sí,
i com no podia ser d'una altra manera, doncs què passa? Que s'estimen amb bogeria i serien capaços de morir sense dubtar-ho pel seu amor. Que, de fet, el que estàvem escoltant abans és quan ella va trobar el seu estimat. A ella se li apareix un espectre, l'espectre d'una dama que alerta havia estat obligada a casar-se i després va ser assassinada per aquest marit.
Ai.
Així que l'auguri de la mort que deies i la tragèstia estan presents des del minut zero.
Clar, i què diu la Lucia tot plegat? Perquè, clar...
Què ha de dir? Doncs es nega en rodó a casar-se amb un home que no estima.
Ara.
Home, què
és això? Ara t'he vist.
Clar, no. Dice, jo no, sin amor, no.
La dona empoderada.
Sí, però no.
Ah.
No, lo del empoderamiento no s'estilava en el 18,
no, encara,
t'has venido arriba,
vale.
T'has venido arribíssima.
Sí,
què passa? Que no, que el germanet comença a insistir, però molt cansino. Mira, tu te casas porque yo lo digo, así que empoderamiento nada. Y la paparrucha del amor a mí no me importa, tú eres soltera y debes casarte, punto.
Ai,
¿por qué?
Fatal.
Porque lo digo yo.
Mira.
Clar, què passa? Que ella se sent atrapada i li acaba confessant que està amb l'Edgardo, l'arxinèmesis dels Ashton.
Fixa't.
Clar, i a partir d'aquí ja tot es lia... Se li aparta.
Mira
que aparentment sembla que Enrico s'ho pren bé. No s'ho pren tan malament. Diu, ah, bueno, ok.
Mira.
Mentira.
Res.
Aparentment. Ah. Per què? Perquè el que decideix fer per la seva pobra germaneta és un engany enorme per fer-la sentir sola, humiliada i disposada a complir amb la seva voluntat. O sea, peor que hacerle luz de gas. De cabrón, vamos, mala gente, malaje, muy mal, señor. Què fa? Doncs la convenç amb falses proves i testimonis de que el seu estimat Edgardo està amb un altre. I què passa? Doncs que la pobra Lucia el creu. Per què? Doncs perquè estima el seu germà i perquè en cap cas se li passaria pel cap que pogués dir una cosa així només per fer-li mal o per aconseguir els seus propòsits, evidentment, perquè ella sí que és bona gent.
Clar, clar, clar,
clar.
És així.
Així que aquí la tenim amb el cor absolutament trencat, però accedint per acontentar tant Enrico com a la resta de la seva família a casar-se amb aquest paio dels calés.
Tragèdia.
Ho notes?
Sí.
Lo percibes?
Ella està trista, eh?
Joder, trista. Hòstia. Està fatal. Està muy mal, Joan.
Està derrotada.
Sí, sí, és que aquí ja està delirando la pobre, eh?
Clar.
Aquí ja està...
El que jo estimo m'enganya, m'he de casar amb un que no m'agrada. Imagina't.
Clar.
Clar, és horrorós, això.
Clar. Clar. Bueno, terrible, terrible. Clar, sent que tothom s'està aprofitant d'ella i que ella és un peón en una guerra que ella tampoc entén de res, perquè ella si quiere ir als turons a fer l'amor i a ser feliç,
fixa't.
Comprens?
Lucia de mal de amor, es podria dir.
Post.
T'ha agradat aquest?
Me roto.
No comentis aquest acudit als teus cercles, als teus cercles d'òpera, perquè...
Tarde, lo haré. Vinga, va. Que ja hem parlat de tragèdia, ho hem dit des del principi, i ara ve la part més fosca. Just després de les núpcies, Lucia s'assabenta de que tot era un engany. Perquè dius tu, mira, l'han enganyat, són tots unes desgraciats, jo sigo con mi vida. No.
No, eh?
No. Ella s'assabenta de que l'han enganyat de tot i que Edgardo no està amb cap altra dona i que, a més, té el cor trencat en mil bocins perquè, evidentment, ella s'ha casat amb una altra. Clar, ja. Tragèdia màxima.
Clar.
La tenim allà, que el seu amor s'ha perdut. El seu germà l'ha enganyat i ara, a sobre, està condemnada a un matrimoni que l'esgarrifa. Perquè aquest senyor, aquest pasta tenia. Ja, fin. Para de contar.
Ja està, eh?
Ja està. Era un guerrero testosterònico de que no.
Ni guapo, ni agradable, ni res.
Ni que ho fos, ella tampoc ho veuria.
Clar.
¿Sabes? Estaba in love con otro.
Clar,
que
clar.
Qüestió. Just en aquest moment, quasi igual que li va passar al propi Donizetti, Lucia, evidentment, perd el cap.
L'escoltàvem, aquella música suau.
No passa nada.
I de cop, pam, la tragèdia.
Jan, la bogeria de Lucia. Perquè durant la nit de noces, veient ella el seu destí, completament desesperada, tal i com la estem sentint, assassina el seu marit allà,
al
llit de noces. Clar, diu, jo perdre la virginitat... No, adiós. No. Sabes què? Muere.
Fora.
Fora! Així que el mata completament embogida. I clar, després d'haver-lo matat, ai va Dios, que l'he matat.
Clar, que... això té conseqüències, eh?
Ui, clar, si ja no estava muy bien, Lucía, que estava ja fràgil,
sí.
Tu imagina't, tota ensangurada, el sí, marido sí. Muerto en la cama.
Ai.
Clar, ella acaba, comença a delirar, tal com l'estem sentint aquí, i acaba morint ella mateixa, presa d'aquest absolut deliri, en el qual no fa més que cridar el seu autèntic amor i pobre. Assumir en retrobar-lo a l'altra vida.
Fixa't.
Horrorós, Joan, drama sí, sí, sí. Gordo, o sea, piel de gallina, Romeo i Julieta, però pitjor, ah, és clar. El que et deia, clar. Tu, ara figura't la tragèdia de veure una núvia tota de blanc, impoluta, i ara tota coberta de sang, en plan Carrie. A més, clar, és que és això. Després diuen, sí, tots els inventors... te calles, no? Lucía ja estava ahí.
Clar.
Basada en hechos reales, te'n recordes, eh?
Sí, sí, sí.
Ah, amigo. Clar, allà tota coberta de sang. L'home amb qui l'han forçat a casar-se, allà, mort. I a sobre, cantant amb aquesta delicadesa i amb aquesta bellesa, et roba l'alè. És que se't trenca el cor, perquè, clar, la dicotomia entre el que acaba de passar i el que està sonant te rompe la cabeça.
Perdona, titular, empatitzes amb la boja.
Home, per suposat...
Evidentment.
Home, no mateix a nadie, por favor.
No, home, no.
Vale? No és el missatge que volem transmetre. Esto está muy bien verlo en ficción.
Clar.
Però, vamos, així acaba. Amb ella morta i tot fatal i amb una sensació, com deies tu, d'injustícia i tristesa infinita.
Èxit, això, eh?
Mare de... Has vist com la cridava?
Sí, sí.
Edgardo, ja no està. No, no. Ja
clar.
Està.
Mira, mira, i torna.
Ai. Clar, i això és el final de l'òpera. Quan sí, ja porten dues hores cantant... Oye, canta't esto, querida.
Clar.
Nada, fácil. Nada. Sí.
Bueno. Gorgoritos.
Què va passar? Doncs que l'estrena va ser un exitazo. Clar. Però, fixa't, que després, com que era una obra tan difícil, es va considerar que era res, un pur lluïment de les sopranos amb coloratura. Mm. I com que no érem tantes ni tan bones, fixa't que l'obra es va anar oblidant i convertir-se en una obra poc coneguda del repertori.
Sí.
Tu pots creure? Sí.
Això ha ressorgit una mica.
Clar, què va passar? Doncs que després de la Segona Guerra Mundial, algunes sopranos potentíssimes, com la que ara estem escoltant, la immensa, la grandíssima Maria Callas...
A sus pies.
Clar, van començar a interpretar-la. I què va passar? Pues a sus pies.
Clar.
Que el públic va dir... Un momento.
Què és això?
Què és esta maravilla?
Clar.
I són precisament elles. O sigui, no és el compositor, no és la història, no és... No. Són elles les que li retornen a Lucía di Lammermoor tota la seva glòria tràgica original i des d'aleshores s'ha convertit en una referència i en una de les òperes més representades del món. I a la gent com que no li sona, a la gent que no és del circuit, no la coneixen, però us dic que és...
No, mireu-la perquè...
Brutal!
Sí.
La música és preciosa, la història és fantàstica, trepidant. I a part de ser música preciosa, ja ho heu vist, és com una banda sonora, xan-xan, torrant, flum.
Així.
Hi ha un instrument fantàstic que es va inventar Donizetti, que era l'harmònica de vidre,
veus?
Que fa uns sons que fa... Mira.
Com fa això?
Bueno, jo no soy una buena harmònica de vidre, ¿vale? No se me da bien.
Vale.
Que vamos... que té instruments inventats. Voleu fer el favor d'anar corrents, agafar Kleenex i mirar aquesta meravella, perquè us ben juro que no us deixaré indiferents.
Maria Broncova, moltíssimes gràcies. Fins a proper dilluns. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Bona tarda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.